Ràdio Estel, pàgines que m'han corprès, amb Teresa Forcades i Vila.
Molt bona nit. Benvinguts a la 90a emissió del programa Pàgines que m'han corprès. Aquest no és un programa sobre llibres, sinó un programa sobre com els llibres ens fan sentir, sobre com els llibres són capaços d'inspirar-nos. Abans de llegir el text, pròpiament dit, una paraula a destacar del glossari, que és la paraula cloròtiques. Cloròtiques. És qui té la característica de la, o pateix la clorosi, i la clorosi és l'anèmia que apareix quasi exclusivament en el sexe femení durant la pubertat o l'adolescència, caracteritzada per una palidesa verdosa groguenca de la pell. I el nom deriva de l'estat patològic de les plantes, que també rep el nom de clorosi, que es manifesta per la pèrdua de llur color verd, causat per alteracions metabòliques diverses, com la manca de certs ions, especialment de ferro. Les noies adolescents, amb la menstruació abundant, tenen sovint pèrdua de ferro, i d'aquí deriva la paraula. Comencem el text. Apartat tercer. Clínica del temps del jove Salom. Freda. Mesquina amb pretensions de luxe. Un rètol a l'entrada. El nom i el prestigi d'un famós operador. En aquells sanatoris particulars, el dolor era catalogat en jerarquies de base econòmica. Era repartit en compartiments segons una sàvia mesura de preus. Allí no hi havia, com a l'hospital, el dolor anònim, la renglerada munió de llits, el fracàs comú de tantes vides. Allí es furgaven la mentida dels miracles aliens i s'estenia per tota la casa una teranyina de xafarderies. Hi havia qui es lliurava la divertida cabòria de sospesar cada malura amb les balances d'una possible herència, i algun familiar s'imaginava i concretava en forma de pa d'or el càncer del parent rondinaire. Tothom sentia flor de pell preocupació i tendresa pel malalt estimat i compadia el patiment del veí que la tafaneria endevinava molt pròxim, important, encarcarat i de moment invisible. Aquell interès anava descendint per l'escala de valors fins a arribar als soferts i ignorats pacients de la sala general. Una clínica d'aquell allunyat temps. En alguns passadissos, vidrieres que pretenien de fer més amable la llum i la remor de fora. A les parets d'un blanc d'esmalt, d'algunes estances, hi havia estones els colors de l'iris. Joguinejaven, corrien, s'empaitaven, enlloc no s'aturaven, anaven i venien, relliscaven. Quiròfan. Marbres i niquelats llampants, pinces, bisturís, agulles. Filagarses de cotó fluix, esgarrifós com un ungle esqueixada. En el centre de l'habitació, la taula d'intervencions, llisa. Ajegut damunt d'ella, sovint un cos d'una nuesa fofa o esquelètica. Pels topants, velles monges grasses, unes altres religioses cloròtiques i unes poques infermeres de lloguer, d'empenta, però vagament sentimentals, lletges, d'una maduresa ja quallada. Arreu, baf de pells brutes, de carns masegades, de pus mal desinfectat, de suors, d'orina, de capella, de cuina, de vòmit. Alternant, la fortor de iode i de cloroform. Una terrible xafogor. Sí, Salom encara s'hi banyava en recordar les clíniques de la seva joventut. Aquell home contava a Joan Vulgar. Que si n'he passades, va riure suaument. Mas i tot, què us en diré de la meva vida? Vestíbul del quiròfan. Operaven la muller del bon home i ell no es podia quietar i no gosava tampoc entrar a la sala. Ara s'aturava davant Joan Vulgar i proseguia. A casa, a la Maresma, eren molts i tenien poca terra. Ja des de petit sabia que no m'hi guanyaria la vida i rumiava on podria anar. Em varen parlar d'Austràlia. Molt jove, abans dels 20 anys, vaig emigrar a Nova Gal·les. Abocava. Allí, ramats i blat, tan alt que cobreix un home. Una terra que vol que la treballin. No hi vaig escatimar les suades i vaig fer diners. No va faltar res als pares fins que es varen morir. Vaig tornar a aquest país per casar-me i després la dona m'acompanyà a Austràlia. S'interrompia amb freqüència per espiar a través de la porta de vidres opacs el que passava dintre. De seguida continuava. Varen tenir fills i varen ser feliços. A la vellesa, temps de ruïna. Fallides dels bancs, males collites, epidèmies de bestiar, crisi. Ells volien acabar a l'indret de naixença. Els fills es varen quedar en el llunyà continent al front de les hisendes empobrides. Ja aquí, la dona va caure malalta. L'hospital els horroritzava i s'havien redossat, sacrificant estalvis en aquell recer. Deia les coses sense gró, senzillament, amb una resignació fatalista. Confiava en l'operació. L'operació va ser realitzada amb èxit, però la dona es va morir. Tota la nit agonitzà en ple desvari i els crits bandejaren la son de la clínica. A la matinada es va morir. Apartat 4. Coincidien el viudo, Joan Vulgar i un convalescent. El darrer va parlar. Sé que l'operada millora. Continuava. N'esteu content, és clar. Ni una lleugera vacil·lació. L'afirmació generosa de seguida. Sí. El convalescent, que no ho endevinàveu, no sabia res de la tragèdia. Deien que era molt impressionable, havia estat greu i li amagaven aquella mena de notícies per por de recaigudes. Insistia, bé, no ha estat res, molt content, oi? Els ulls del viudo s'humitejaven, però podia encara afirmar, sí senyor. L'altre s'acomiadava indiferent. Me n'alegro, que la sort continuï. Se separaven, ja per sempre, i no sabrien res més l'un de l'altre. El viudo amb el seu desconsol. Joan Vulgar, espectador silenciós, amb la seva cavil·lació. Quan el convalescent, aquell vespre en ficar-se al llit, va murmurar. A veure, si avui aquella bona dona no ens deixarà tampoc dormir tranquils. Ahir l'hauria escapat. Canyada. I badallava, es tombava i aviat va roncar enmig de somnis potser feliços. En aquells sanatoris particulars, el dolor era catalogat en jerarquies de base econòmica. Era repartit en compartiments segons una sàvia mesura de preus. L'autora o autor d'avui es fixa en aquest dolor anònim de les sales dels hospitals generals i en aquest desig d'experimentar la malaltia i potser la mort, al final, el tram final de la vida, d'una forma una mica més humana, en aquests sanatoris particulars que oferien precisament això, aquesta humanitat. Però, realment, pel que hem llegit, la valoració que en fa l'autora o autor d'avui està molt lluny de ser positiva. Col·loca en primer terme aquest interès econòmic. Primer, el nom d'algú de prestigi per atraure a les persones i després aquest ambient de fingit interès. De fet, veurem que el tema principal del fragment d'avui i del relat breu al qual aquest fragment correspon és, ja ho avanço, la llàstima. La llàstima com a sentiment humà, humanitzador, central i necessari, però escàs, o potser, aquesta seria la tesi inicial del relat, o potser fins i tot inexistent. Travestit en el sentit de falsejat. Això sí, present d'una forma falsa. Parla, doncs, de tot aquest xafardeig i vincula també l'interès d'uns malalts pels altres i sobretot d'alguns dels familiars en aquest element econòmic. No? Quan ens diu, per exemple, que alguns parents s'imaginaven, algun familiar s'imaginava i concretava en forma de pa d'or el càncer del parent rondinaire, en la qual cosa ens aboca una proximitat no espontània, parent rondinaire, el vas a veure a desgrat, però un parent que la malaltia del qual es pot convertir en un ingrés econòmic. I també doncs, el comentari de, que aquest interès va descendint, va disminuint en intensitat a mesura que es va traslladant vers les estances menys de menys prestigi de la clínica privada fins a arribar als oferts i ignorats pacients de la sala general. També em resulta interessant quan ens diu que allí, en aquesta clínica privada, que es presentava a si mateixa com tan diferent de l'hospital general, en aquella clínica privada es furgava en la mentida dels miracles aliens. És a dir, aquest interès que podem entendre que existia per curacions miraculoses i amb gran interès se les expliquen els uns als altres, volent dir que en aquesta clínica hi havia una incapacitat, potser més gran que l'hospital general, d'encarar la mort tal com és. Filagarses de cotó fluix, esgarrifós com un ungla esqueixada. Amb aquesta segona frase voldria fixar-me més en l'estil d'aquest fragment d'avui. Un estil d'una descripció viva, d'una descripció detallada. Quan ens parla, i també impactant des d'aquest punt de vista de les imatges, que ens ofereix i amb les quals ens impacta la lectura. Quan ens diu, ens escriu la clínica amb aquests passadissos que tenen vidrieres. De seguida ja ens imaginem, no?, de què està parlant. Unes vidrieres que pretenien de fer més amables la llum i la remor de fora. També aquestes parets que diu de blanc d'esmalt i hem vist, no?, que les vidrieres pretenien, no que fessin més amable. Ho pretenien i, per tant, amb aquest verb, pretendre, ens torna a remetre a tot el que ha estat la primera part del text d'avui, aquesta pretensió. La pretensió no és la realitat, és precisament l'intent de falsejar-la. Doncs les vidrieres ara apareixen com en poden ser de boniques, no? Jo tinc molts records de llum filtrada per vidrieres, verament bonica, però aquí apareix també formant part d'aquest món falsejat. I en contrast amb la paret d'esmalt blanc, que no pot ser més freda i menys amable. I sí, de tant en tant, els colors de l'arc iris, que s'hi passegen, que juguen, és l'únic moment on venen adjectius que parlen d'una vida potser més autèntica o espontània, quan descriu com aquests colors joguinejaven, corrien, s'empaitaven, enlloc no s'aturaven, anaven i venien, relliscaven, tot per fer el contrast encara més brutal amb el quiròfan. De marbres i niquelats llampants, pinces, bisturis, agulles, tot elements que pensen, fan pensar en la ferida, no? En aquesta agressió. I llavors és quan ve això de les filagarses de cotó fluix, esgarrifós, com un ungla esqueixada. I després ens parla d'aquesta taula d'operacions i d'aquests cossos, cossos de nuesa fofa o esquelètica. I encara hi afegeix, pels topants, les velles monges grasses, les religioses cloròtiques, i després aquestes infermeres de lloguer, a diferència de les monges que normalment doncs, treballaven sense cobrar en aquestes clíniques, aquestes infermeres que sí tenien un sou, a les quals descriu també d'una forma poc atractiva. I finalment hi afegeix la part de l'olor, és a dir, hem tingut tots els impactes visuals i per acabar de fer el quadre ve aquesta fortor de iode i cloroform barrejada amb tot aquest olor de pells, de pus, de vòmits, d'orina, de capella, i afegeix, de cuina. I en l'impacte visual i a l'impacte, diríem, olfactiu, i afegeix encara l'aixafugó, aquesta sensació de calor, i que contribueix a l'ambient d'asfíxia, no? Un ambient contrari amb aquests colors que joguinejaven, que lliscaven, que eren vius i lliures. No, aquí tot indica el contrari, un entorn opressiu. Deia les coses sense agró, senzillament, amb una resignació fatalista. Confiava en l'operació. Després de presentar-nos l'entorn físic, aquesta clínica pretensiosa amb els horrors del seu quiròfan o la fredor del seu quiròfan i amb l'opressió d'aquest ambient falsejat, apareix un personatge que encarnarà un altre tipus de valors. Aquest home gran, que parla sense agró, malgrat explicar una vida en la qual no hi manca el patiment i aquesta duresa que té que el patiment aparegui al final de la vida, que és quan sembla la persona ja té dret, podríem dir, a descansar, a recollir els fruits d'una vida, com és en aquest cas, d'esforç honest i d'esforç continuat. Doncs en aquest moment, potser la joventut amb l'empenta dels 20 anys trobar dureses i dificultats és fins i tot estimulant i és propi. Deia, doncs, que la joventut, aquesta duresa pot ser estimulant, però que la bellesa es rep gairebé com un càstig, o es pot rebre, no?, com una maledicció. I és bonic en aquest sentit que l'home destaqui que en els seus pares a la bellesa no els va faltar de res. Ell, emigrant, fent aquest sacrifici marxant en continent llunyà, va aconseguir poder proveir els pares a la bellesa. I ara ell es troba a la seva pròpia bellesa, havent de sacrificar els estalvis per poder assegurar-se que la seva dona rep el millor tractament, en el qual, ens diu aquesta frase, en el qual confia. I l'autora o autor segueix amb la també frase coneguda i moltes vegades pronunciada que l'operació ha estat un èxit, el pacient, però, ha mort. Això és el que li passa a aquest home que parla abans que això ocorri. Parla ja sense agró, senzillament, amb una resignació fatalista, malgrat confiar en l'operació, i que, com veurem, com hem vist, després de la tragèdia que li ocorre, continua mantenint aquesta manca d'agror, aquesta senzillesa, aquesta resignació. La persona qui li explica això, aquest que apareix amb el nom de Joan Vulgar, és el caràcter de fet protagonista d'aquest relat, tot i que com que només n'he llegit un fragment, doncs no ho hem pogut apreciar. És el personatge protagonista i està en aquesta clínica precisament perquè s'ha desesperat d'adonar-se'n que en el món la llàstima no existeix. Els ulls del viudo s'humitejaven, però podia encara afirmar. Sí, senyor. Aquí tenim, doncs, el moment del desenllaç d'aquest relat breu. El moment en què Joan Vulgar té l'experiència d'això que li semblarà una llàstima veritable, un sentiment autèntic. Tenim aquest bon home, aquest vidu, que acaba de perdre la seva esposa, malgrat haver fet tot el possible per salvar-li la vida i malgrat confiar que això seria possible. I tenim aquest altre personatge, aquest convalescent delicat, o suposadament delicat, perquè tot en aquest relat juga amb aquest element de què és la realitat i què és el que se suposa que és la realitat. Per això, quan ens descriu en aquest convalescent, quan ens diu que no ho endevinàveu, el convalescent no sabia res de la tragèdia. Ens diu, l'autora o autor, deien que era molt impressionable. Deien, en aquest ambient de xafarderies, en aquest ambient de compassió postissa, propi d'aquesta clínica privada, deien que aquest era molt impressionable. Després, com veurem per la frase final del relat, o de fet ja ho podem veure, ja ho hem vist ara mateix, quan es posa al llit i es posa a roncar ràpidament i el pensament per la dona que va patir tota la nit i que ell no sap que ha mort, però sap segur que va patir perquè va sentir els crits d'aquesta dona durant tota la nit. Doncs, en pensar en ella, no té aquest convalescent, suposadament, deien, delicat, no té un pensament de compassió, sinó que el que té és un pensament absolutament centrat en ell mateix, com potser és el cas d'alguns dels pacients que s'anomenen delicats. Aquest pensament absolutament centrat en ell mateix, que només recorda el patiment de la dona en tant quan el va impedir de dormir, i que fins i tot afegeix, per més escarni, ahir l'hauria escanyada, visca el convalescent delicat, mentre que l'home senzill, el viudo, que acaba de patir el cop segurament més greu, més gran de la seva vida, en perdre la seva companya, aquest sí, és el que, amb els ulls humitejats, encara pot afirmar. No? És bonica la senzillesa amb què l'autora o autor d'avui sap transmetre aquest drama interior del viudo. Els ulls del viudo s'humitejaven, però podia encara, que important, no?, aquest encara, afirmar, sí senyor, penso sí, ben breu, no? Ens imaginem que no li és possible, ni necessari, ni correspondria al seu caràcter senzill afegir-hi res més. S'adona, malgrat estar vivint la seva tragèdia, s'adona de la necessitat que té l'altre de que se li tingui cura. No li aboca la seva tragèdia, no mira la realitat des dels ulls del seu dolor, aquest viudo, sinó que fa espai perquè entri la mirada de l'altre, les preocupacions de l'altre, les, en definitiva, necessitats de l'altre. I és des d'aquí que pot respondre que sí a les preguntes punyents que l'altre, sense adonar-se'n, li fa. Thank you. fragment que hem escoltat avui correspon al relat breu titulat La llàstima, que està inclòs en el volum titulat Aspectes, del qual l'autor és Salvador Espriu. Aquest relat breu i tots els que conformen aquest volum anomenat titulat Aspectes es van ser escrits el 1952 o publicats per primera vegada a l'any 52. I potser formen part o són un dels menys coneguts relats obres de Salvador Espriu. Com he dit ja enmig dels comentaris, el tema central, i ara es veu bé pel títol, no és aquest de la llàstima i aquest personatge Joan Vulgar que cerca debades una llàstima autèntica fins que troben aquest vidu. I diu, més endavant el text, diu que el vidu havia reprimit el seu dol per evitar a un inconegut una aflicció problemàtica i efímera. Era a la fi la llàstima. La llàstima espontània i pura pel convalescent. Una veritable llàstima, proclamava Joan Vulgar. I tocava el tambor dels adjectius de les grans solemnitats. Però després, i ara ja estem en els últims paràgrafs, a les últimes frases d'aquest relat, resulta que Joan Vulgar es guareix perquè ha trobat ja allò que cercava, la veritable llàstima, i se'n va a casa seva. I llavors es dedica, estones perdudes, a quedar a l'aguait quan veia el vol de les abelles i quan veia que esperaven en les flors a xuclar-ne el nèctar, Joan, amb unes tisores, allargava la mà armada i tallava els insectes, ara l'un, ara l'altre, arran de l'inici de l'abdomen. I així prenia de passada el sol fins que se n'avorria. Amb la qual cosa l'autor, ara ja puc dir autor i no autor i autora, Salvador Espriu, ens deixa un relat que en acabar ha trobat veritablement Joan Vulgar la veritable llàstima. Ho deixo en obert. Us acomiado dient que us hem acompanyat avui Toni Huguet a les vies de so i Teresa Forcades al micròfon. Fins dimecres vinent i que tingueu molt bona nit i una molt bona setmana.